els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga i Joan Trias.
Salutacions, benvinguts a una nova edició de l'Obra Cartes aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Hem triat noves cartes per poder compartir amb vosaltres i oferir-vos una interpretació, com sempre diem, per nosaltres interpretem aquestes cartes que ens arriben a les mans gràcies a l'ajuda de la nostra cerca cartes Isabel Blasco. En la direcció hi tenim el Jordi Carretero, com també a les vies de so, i la companyia de Joan Trias. Com estàs, Joan?
Hola, què tal? Ben trobada.
Ben trobat. Joan, també després donarem pas al nostre Joan, també pallarès,
exacte,
historiador.
Exacte, també el tindrem aquí als estudis de Ràdio Estel.
I que ens ajudarà avui a comprendre... Bé, és el que dèiem, no, Joan? Una mica a interpretar la carta. Farem un viatge cap a França. Avui parlarem, atenció, de política, d'ensenyament, de la relació pare-fill, que moltes vegades pot arribar a sorprendre.
I de religió.
I de religió.
Tot plegat.
Tot plegat. Quina barreja, no?
Déu-n'hi-do.
Els nostres oients.
Quina aventura.
Doncs aquesta és una mica... Són els ingredients que tenim avui en aquesta carta ben especial. Donem el nom de la persona que escriu aquesta carta, si et sembla.
Vinga, va.
Es diu Jean Jarès. De ben segur que sabeu qui és, però en tot cas us diem que és un polític francès i és socialista. Us hem donat aquestes dades. Va adreçada la carta que llegirem tot seguit al seu fill. És una carta, doncs, que correspon a una resposta a una petició que el fill li fa a son pare. Ho deixem aquí, fem el context.
Deixem amb sorpresa,
no?
Mercè?
I ara el que fem és parlar una mica de la figura de Jean Jarès.
Estàs escoltant l'Obra Cartes, a Ràdio Estel.
Doncs efectivament, avui a l'Obra Cartes ens toca saber una mica més sobre un dels grans personatges de la història, a través de les seves cartes. I com tampoc podia ser d'una altra manera, hem de saludar el gran historiador de la casa, en Joan Pallarès. Benvingut, gràcies per seguir un altre cop.
Hola, content de vindre.
Avui doncs descobrirem una mica d'aquí la vida de qui va ser Jean Jarès. Qui va ser Jean Jarès?
Bé, va ser un polític francès. Era una persona... Era occità. Era occità. Ell parlava amb occità a casa seva. I va ser un personatge que... va ser pràcticament l'apòstol del socialisme francès, però d'aquell socialisme doncs íntegre, d'aquell socialisme amb les idees molt clares. Ell deia que no acceptava el concepte de dictadura del proletariat, perquè ja dictadura era dictadura, qualsevol dictadura, fos de qui fos. Era un home de mires obertes, un home molt internacionalista. Era esperantista, però malgrat ser esperantista i que buscant una llengua que unís a tots, ell defensava també l'ensenyament amb occità en aquelles èpoques, que encara avui en dia a França no s'ha lograt, i sobretot doncs, va ser doncs, el fundador del Partit Socialista Francès, va ser el fundador d'un diari que encara continua avui en dia com a òrgan del Partit Comunista, que és La Humanité, i sobretot va ser una persona... terrible impacifista, amb aquella França imperialista de finals del segle XIX i començaments del segle XX, va ser una persona que es va definir sempre com a pacifista, que quan l'afer Dreyfus, que va ser un militar que va ser acusat de traïció, després va demostrar que era fals, i en Zola, en Clemenceau, ell van ser les veus que van clamar contra aquella terrible injustícia contra un militar d'origen jueu i que se'l va acusar falsament de ser espia alemany. I finalment, doncs, quan va començar la Primera Guerra Mundial, doncs, els pocs dies d'entrar, quan anava a entrar en França en conflicte, amb la seva oposició frontal, va ser assassinat, doncs, per un element de... Avui en dia diríem l'ultradreta, és a dir, el partit que era monàrquic i nacionalista francès, va ser assassinat i que realment hi ha sigut segurament la gran veu del pacifisme francès, de la no confrontació, i que, bé, doncs, així el van eliminar.
De fet, Joan, moltíssima gent se'l va estimar, Joan Jaurès a França. De fet, se'l continuen estimant, però també durant la seva vida, precisament per aquesta controvèrsia que ell va crear, el va odiar, perquè ell va, de fet, revolucionar el món socialista. Ara ho veurem a la carta, si et sembla, perquè ho deies, ho comentaves tu fa un moment, va ser un home també molt, molt interessat en el món de l'ensenyament. I ho escoltarem ara mateix en aquesta carta, interpretada per Carlos Pablos, actor i director del grup de teatre del Centre Moral Instructiu de Gràcia, donant veu així a Joan Jaurès. Una carta que, precisament, escrivia el seu fill.
Estimat fill, em demanes un justificant que t'eximeixi de cursar la religió. Una mica per tenir la glòria de procedir de diferent manera que la major part dels condeixebles. I temo que també una mica per semblar digne fill d'un home que no té conviccions religioses. Aquest justificant, benvolgut fill, no te l'envio ni te l'enviaré mai. No és perquè desitgi que siguis clerical, tot i que no hi ha en això cap perill, ni n'hi ha tampoc en què professis les creences que t'exposarà el professor. Quan tinguis l'edat suficient per jutjar, seràs completament lliure, però tinc un decidit interès que la teva instrucció i educació siguin completes. No ho serien sense un estudi seriós de la religió. Et semblarà estrany aquell llenguatge després d'haver sentit tan belles declaracions sobre aquesta qüestió. Són, fill meu, declaracions bones per arrossegar alguns, però que han estat en pugna amb el més elemental bon sentit. Com seria completa la teva instrucció sense un coneixement suficient de les qüestions religioses sobre les quals tothom discuteix? Voldries tu, per ignorància voluntària, no poder dir una paraula sobre aquests assumptes sense exposar-te deixant a un disbarat? Deixant de banda la política i les discussions i vegem pel que fa als coneixements indispensables que ha de tenir un home de certa posició. Estudies mitologia per comprendre la història i la civilització dels grecs i dels romans? I què comprendràs de la història d'Europa i del món sencer després de Jesucrist sense conèixer la religió que va canviar la face del món i va produir una nova civilització? En l'art, què seran per tu les obres mestres de l'edat mitjana i dels temps moderns si no coneixes el motiu que les ha inspirat i les idees religioses que contenen? En les lletres pots deixar de conèixer no només Bossí, Fenelon, Lacordaire, Demestre, Bouillot i tants d'altres que es van ocupar exclusivament en qüestions religioses, sinó també a Corneille, Racine, Hugo, en una paraula, a tots aquests grans mestres que deuen al cristianisme les seves més velles inspiracions? Si es tracta de dret, de filosofia o de moral, pots ignorar l'expressió més clara del dret natural, la filosofia més estesa, la moral més sàvia i més universal? Aquest és el pensament de Joan Jacob Rousseau. Fins a les ciències naturals i matemàtiques trobaràs la religió. Pascal i Newton eren cristians fervents. Ampère era piadós. Pasteur provava l'existència de Déu i deia haver recobrat per la ciència la fe d'un bretó. Flammarion es lliurà a fantasies teològiques. Voldràs tu condemnar-te a saltar les pàgines en totes les teves lectures i en tots els teus estudis? Cal confessar-ho. La religió està íntimament unida a totes les manifestacions de la intel·ligència humana. És la base de la civilització i és posar-se fora del món intel·lectual i condemnar-se a una manifesta inferioritat al no voler conèixer una ciència que han estudiat i que posseeixen en els nostres dies tantes intel·ligències preclares. Ja que parlo d'educació, per ser un jove ben educat, cal conèixer i practicar les lleis de l'Església? Només et diré el següent. Res cal retreure als que les practiquen fidelment i amb molta freqüència cal plorar pels que no les tenen en compte. No fixant-me sinó en la cortesia, en el simple savoir vivre, cal convenir amb la necessitat de conèixer les conviccions i els sentiments de les persones religioses. si no estem obligats a imitar-les, hem d'almenys comprendre-les per poder guardar el respecte, les consideracions i la tolerància que els hi són degudes. Ningú no serà mai delicat, fi ni tan sols presentable sense nocions religioses. Estimat fill, convença't del que et dic. Molts tenen interès que els altres desconeguin la religió, però tothom desitja conèixer-la. Pel que fa a la llibertat de consciència i altres coses anàlogues, això és una xerrameca que rebutgen de comú acord els fets i el sentit comú. Molts anticatòlics coneixen almenys mitjanament la religió. Altres han rebut educació religiosa. La seva conducta prova que han conservat tota la seva llibertat. A més, no cal ser un geni per comprendre que només som veritablement lliures de no ser cristians els que tenen facultat per ser-ho, doncs, en cas contrari, la ignorància els obliga a la irreligió. La cosa és molt clara. La llibertat exigeix la facultat de poder obrar en sentit contrari. Et sorprendrà aquesta carta, però precisa, fill meu, que un pare digui sempre la veritat al seu fill. Cap compromís podria excusar d'aquesta obligació. Jan Jaurès.
L'obra cartes.
Doncs així ens sonava la veu de Jan Jaurès gràcies a la interpretació que en feia Carlos Pablos, actor i director del grup de teatre del Centre Moral Instructiu de Gràcia. Una carta que, si més no, sorprèn, oi, Joan? Perquè ella ens parla d'aquesta tolerància a la religió venint d'un socialista.
Sí, és impressionant, realment, però realment ell no fa res més que ser conseqüent a les seves idees. En Jaurès era una persona que creia, sobretot en la instrucció, creia que les persones tenien de tindre el màxim de coneixements per ser el màxim de lliures, i realment el que està fent és amb el seu fill, dius, home, jo el que no puc fer és privar-te d'una part del coneixement, i la religió és importantíssima pel coneixement de les coses. Jo m'he trobat una vegada explicant doncs, algun monument religiós, explicant amb un grup d'escolars aquestes visites que de tant en tant em toca fer per escoles, trobar-me doncs, amb alumnes, no hi ha d'alumnes d'altres religions, que és difícil explicar-li doncs, algunes pintures murals pintures morals que representen escenes dels evangelis, ja pot costar una mica, d'una altra religió, pot costar una mica d'explicar-los, però més o menys potser el poden entendre amb més facilitat que senzillament nois i noies que no han tingut aquesta instrucció religiosa i que realment no saps com partir de zero i com explicar-los un quadre determinat o un fet determinat. Perquè em va dir, ara anem a fixar-nos en una cosa tan senzilla. Una persona que hagi tingut formació religiosa veurà una obra de teatre tan innocent com són els Pastorets, que és la lluita del bé i del mal, però amb una ironia i amb una sàtira i una còmica, una part còmica catalana, perquè realment són els quadres del naixement de l'infant Jesús, i realment no entendrà res. Mentre que una persona que hagi tingut un mínim, sigui creient o no, un mínim d'instrucció religiosa, veurà una representació dels Pastorets i entendrà perfectament la situació i què s'està fent en cada moment.
Una certa problemàtica, Joan, que encara veiem avui dia, eh? Si a l'educació pública encara hi ha d'haver religió, si no n'hi ha d'haver, segueix aquest debat molts anys després de Jan Jaurès. Si et sembla bé, descobrim una mica la seva figura a través del que ens deia a la carta, com per exemple, com bé esmentaves, aquests coneixements que li diu al seu fill que ha de tenir algú de certa posició.
Exactament. És a dir, a més...
Ens defineix una època, eh?
Sí, fixa't bé, ell mateix, tot lo socialista, ja hem dit que era un socialista, però que, evidentment, termes com la dictadura del proletariat, etcètera, discarbava i s'enfrontava moltes vegades amb els seus mateixos companys, no? Ell creia, evidentment, a més, era una persona de posició, era advocat, vull dir que no era una persona, i el seu fill, en aquest cas, el seu fill estudiava i creia que el seu fill també tenia a dintre una posició. És a dir, fixa't bé que el que va ser capdavanter dels obrers, que, a més, ell va arribar en certa manera va arribar a la posició de líder dels obrers francesos, del sindicat francès, una mica com a, de resultes d'una vaga de miners, d'una vaga a la mineria. Aleshores, ell va començar, va ser el seu trampolí que el va alçar, no? Perquè realment ell no pertanyia a la classe obrera, ell era un burgès, vull dir, mirats amb ulls ara, doncs era una persona de posició, era una persona que vivia en un barri humil, sinó que era una persona que vivia en un bon barri, era una persona que havia tingut accés a l'educació, la qual en aquella època no tenia accés a l'educació les classes més humils. Per tant, s'ho mira així. Però sobretot el que dona la idea és que és una persona conseqüent a més no poder, no? En totes les seves idees, els seus ideals de pau, per exemple, o els seus ideals de pàtria. Ell podia sentir-se molt francès, però ell realment era una persona molt internacional també. La prova és que torna a insistir en el tema de la seva mort, inclús diríem que en certa manera gloriosa, no? Perquè és un màrtir de la pau, hauria de ser una mica un abandonat dels pacifistes.
Com bé deia, se'l recorda encara a França com un dels grans pacifistes, de França.
Com un gran pacifista. A més, a més curiosament, i a més és curiós, perquè el seu assassí, en Raúl Villén, ja també té un nom que ja apunta, aquest home va ser absolt. I doncs, van passar molts anys i ell vivia a Eivissa. L'assassí d'en Jorés vivia a Eivissa. I el 1936, el moment de començar la guerra, els anarquistes d'Eivissa el van agafar, sabien qui era, el van agafar i el van assassinar, el van matar.
Una de les frases que em sobtaven d'aquesta carta de Joré al seu fill era: no cal retreure a qui té fe, sinó que a vegades cal plorar a qui no la té. Una de les frases importants, sí. D'aquesta carta cap al seu fill.
Sí, és una frase que, a més, et deixa una mica venint d'ell, no? Que, bé, per la persona, diguéssim, pel catòlic francès d'aquella època, segurament, per dir-li Jorés, vull dir, o veure'l pel carrer, segurament quan la veien pel carrer s'assenyaven com si veiessin el dimoni, no? Uh-huh. I, per tant, vull dir, que era una persona que els feia molta por, no? I, realment, és així. Jo et diré una altra frase d'en Jorés, que, a més, li he fet servir moltes, moltes vegades a la vida, que és, deia que la tradició no vol dir preservar les cendres, sinó que vol dir mantenir la flama viva.
Déu-n'hi-do, eh?
És a dir, és una frase que realment amb les entitats, diguéssim, de tradició i de cultura popular, jo els hi he dit moltes vegades, i és que quan es queixen, quan aquestes entitats es queixen de vida, que, doncs, que si el món sardanista, el món casteller, el món tral, no estem en un bon moment perquè ja es queixen de les dificultats, sempre els hi dic la mateixa frase, que no esteu aquí per preservar les cendres, esteu aquí per mantenir la flama ben viva. I és una frase d'en Joré.
Una frase d'en Joré que també ens certificava el seu gran pacifisme just abans d'entrar, perquè pocs anys després de la mort de Joré va començar aquella fatídica Primera Guerra Mundial. Un personatge que creia molt també en la llibertat, però sobretot li diu Jean Joré al seu fill una llibertat lligada a allò que saps, la cultura, la religió t'aportarà llibertat.
Només en la cultura i amb saber podràs ser lliure a l'hora de prendre les teves decisions. I això és el que li està dient pràcticament durant tota la carta. Li diu la volta i li diu tres o quatre vegades. Diu, aprèn que seràs lliure. I li va repetint pràcticament en cada frase, quan fa cada comparació amb la literatura, en tal, diu una persona que no ha llegit, el primer llibre que llegeix potser ja li sembla tot normal, però una persona que ha llegit molt segurament tindrà un esperit crític i, evidentment, doncs, compararà una lectura amb una altra lectura i, evidentment, serà molt més lliure que no pas una persona que no ha tingut lectures.
Ara, aviam si dic bé aquesta idea que et vull expressar, i és que el món socialista, el món de l'esquerra, habitualment, ens sorprèn que sigui tan amable amb la religió, tan volgudament, doncs, que s'estudiï la religió, no? I no sé per què ens sorprèn, però ens ha sorprès al llarg de la història. Continua passant ara mateix, eh?
Continua passant i trobes... Si algun dia potser parlem de les cartes d'en Gransky, per exemple, una persona busca amb un historial de lluita i realment el respecte que té, potser la institució tant com si la institució religiosa, sinó a la religió en si, a les creences d'una persona. I realment és que si mires una ideologia d'esquerra, d'esquerra autèntica, no? D'aquestes esquerres que volten avui en dia pel món, que n'hi han de pret-a-porter, doncs si és tolerant, si és lliure pensador, té de ser igual que una persona pensi en una cosa o en una altra. Si ets una persona que realment ets tolerant o ets una persona que realment ets oberta, doncs bé, et serà igual parlar amb una persona doncs, del mateix modo que parlem de racisme, parlem de xenofòbia, parlem d'aquestes coses tan abominables, doncs bé, també el que és la cristofòbia o la fòbia a la religió, la teofòbia, això també existeix. I realment una persona d'esquerres conseqüent i una persona amb un ideari, doncs, lliure pensador, socialista, anarquista, jo crec que té de ser completament respectuós en la ideologia dels altres.
De fet, si això ho traslladem a la història recent d'aquest país, sí que podríem donar grans noms, si més no, del republicanisme catòlic, com grans presidents de la República que van ser molt catòlics, o com, per exemple, el mateix Oriol Junqueras.
El mateix Oriol Junqueras, en el cas d'avui en dia. Però a més, queda sorprès dintre dels personatges de la política, perquè trobes, caramba, hi ha una formació aquí, en Catalunya tenim un gran exemple, no?, dels cristians pel socialisme, que en aquells moments doncs, deien doncs, el mateix Comín, pare, l'Alfons Carles Comín, no?, deies, bueno, com pot ser una persona, vull dir que militant del Partit Comunista, però una persona d'església, i com ell n'hi havien centenars en aquells moments, i que no té res que veure una cosa amb una altra, són coses completament transversals i completament diferents. La llàstima, a mi el que em fa més pena no és que hi hagi persones que diguin si siguin d'esquerres i que siguin religioses, vull dir que em sembla molt normal. A mi el que em fa pena és persones, per exemple, que siguin molt religioses, que se sentin molt cristianes, que se sentin molt catòlics i que després no practiquin els principis d'igualtat i que realment traieixin els principis d'amor al pluralisme com cal que ho fagin, siguin creients o no siguin creients, siguin de dretes o siguin d'esquerres.
Et dono absolutament la raó, Joan. No podria estar més d'acord amb
I
tu.
I, a més, mateix. Aquesta carta se li pot donar perfectament a una persona de dretes, se li pot donar a una persona d'esquerres, perquè la carta d'en Jean Jaurès és...
Va sobre llibertats.
És irreprotxable. És d'aquelles cartes que, si dius, bueno, aviam, porta'n la contrària. Tu que ets un polemista, porta'n la contrària del... Digues, sí que... Bé, jo crec que no pot tindre una volta. És irrebatible.
Jean Jaurès, a més, que ens fa veure encara en aquesta època, doncs, la França de la llibertat, eh?
La França de la llibertat, el país de la liberté, gàlida i fraternité.
Exacte.
Que bé, que cada dia, en tots els països del món que hi ha existit alguna vegada, cada vegada hi són menys, cada vegada les desigualtats són més grans, però que, bé, esperem que recuperin aquell vell esperit d'aquell republicanisme una mica hereu amb certes condicions de la bona revolució francesa, no de la dolenta, perquè la revolució francesa també va crear unes terribles desigualtats, unes terribles injustícies i uns centenars de màrtirs.
Una de les coses que em cridava l'atenció abans d'escoltar aquesta meravellosa carta escrita per Jean Jaurès era que ens has esmentat el procés Dreyfus, i no hi hem entrat gaire.
Sí.
Què va ser el procés Dreyfus?
Era un...
Perquè va ser molt important.
Un militar molt antipàtic, vull dir que no tenia feeling amb els altres, i que aquest home doncs, bueno, va aparèixer una carta sense signar, on es parlava d'un envio de documentació que avui en dia diríem sensible amb els alemanys. Llavors, bueno, es va fer una investigació i al final doncs, aquesta persona tan poc empàtica com era en Dreyfus, doncs va ser acusat d'espionatge i va ser degradat, condemnat de per vida a l'illa del diable, bé, pràcticament, doncs, bueno, degradat públicament...
Amb
un judici dubtós completament, vull dir que completament injust, i que al final, al cap d'uns anys, doncs es va veure que possiblement no... Ell era innocent, que havia sigut un altre. Aleshores, bé, hi van haver en Zola, en Dreyfus, en Jaurès, en Clemenceau, tota una sèrie de pares de la pàtria francesa que van començar a alçar la seva veu, el famós Jacques d'en Zola, que li va costar la vida, i que realment van començar a promoure una campanya de sensibilitat perquè es tornés a repetir el judici. El judici es va tornar a repetir, però el van tornar a condemnar, tot i sabien que era innocent, el van tornar a condemnar, però llavors li van rebaixar la pena a 10 anys només de presó, i al final el president, no recordo qui era, no era en Pau Carrera, no recordo quin president era, president francès que el va indultar.
De fet, Jean Jaurès va escriure un llibre sobre això, si no m'equivoco, el Jo t'acuso.
Sí. I llavors ell ja dic, va ser una els intel·lectuals aquells francesos que van sortir i en contra, però esclar, allò era, caramba, vull dir, era reconèixer un error un error, i a més que els alemanys els havien controlat, no? I això, doncs, abans, primer l'orgull aquell patri que reconèixer la veritat, i que l'home aquell, doncs, es morís allà en aquella illa, no els importava gens.
I esmentava, Joan, aquest exemple perquè era un exemple ben clar d'aquesta llibertat en la que creia Jean Jaurès.
Exactament, es diu el blanc i el negre, i evidentment ja en poden ser molt amics, però allò d'amicus Plató, amicus veritats, doncs és veritat, molt amic del Plató, però més amic de la veritat.
Doncs ens quedem amb un amic de la veritat i de la llibertat, com va ser Jean Jaurès. Joan Pallarès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obra Cartes.
Gràcies a vosaltres, truqueu-me quan vulgueu.
Fins la propera.
Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Bell-lloc 6769 08014 de Barcelona, o també a obracartes@radioestel.cat.
Moltes gràcies, nois. Si us sembla, fem una aturada ara aquí a l'Obra Cartes, i el que fem és donar pas a la grafòloga Franzina Alsina. Ja sabeu que la seva tasca és ajudar-nos a entendre una mica més el món de la grafologia, i justament avui la Franzina el que fa tot seguit és explicar-nos en quins camps té efecte o en quins camps es pot aplicar la grafologia. L'escoltem.
Píndoles de grafologia amb Franzina Alsina. Avui,
en quins camps es pot aplicar la grafologia?
Mireu, hi ha diversos camps importants on la grafologia té molt de pes. Per exemple, jo sempre recomano als docents, no sé si hi ha algun docent que m'estigui escoltant, que estudiïn grafologia. Per què? Perquè sense adonar-se'n, ell és el que millor pot detectar en quin estat es troba en aquell moment l'alumne, perquè l'escrit de l'alumne el veu a diari, i llavors ell pot descobrir si aquesta criatura està patint un moment determinat, en quin estat el té. O sigui que jo crec que és una eina que els pot ajudar moltíssim. També s'aplica a la medicina clínica o psiquiàtrica, tant per conèixer l'estat del pacient com per veure la seva evolució. Hi ha molts psiquiatres que l'utilitzen en investigacions històriques o biogràfiques. També els advocats criminalistes, policia, poden saber si la persona que tenen al davant els està mentint o no. I també els dubtes en els anònims. O sigui, és una eina que els és molt, molt útil. A l'orientació professional, doncs bé, en les seleccions de personal també. Sí, amb orientació professional, què ens permet? Ens permet descobrir quines són les aptituds més presents en la persona. O sigui, en quin camp aquella persona podrà desenvolupar millor les aptituds que té. I també, a l'hora de fer una selecció de personal, com que el que fa l'estudi no està gens influït per la persona, no la té pas al davant, pot treure una anàlisi molt profunda del temperament d'aquella persona i de les aptituds que té pel lloc de treball que ha de desenvolupar. I aquest és més o menys el resum.
Estàs llegint l'Obra Cartes a Ràdio Estel.
Esperem que us hagi agradat l'Obra Cartes d'avui. Agraïm la participació de l'historiador Joan Pallarès, que com sempre ens ajuda en la tasca d'interpretar aquestes cartes, no? Que tenen aquest significat potser, a veure, més polític tampoc, no? Però que fem un viatge que per la història, no? I el Joan ens hi acompanya.
Més polític, més religiós, més de pare a fill, com dèiem a l'inici del programa, Mercè?
Com sempre, un plaer haver-te acompanyat. Gràcies, Joan Trias.
A vosaltres.
A les vies de so i a la direcció, al Jordi Carreter, i a la recerca de cartes, a la Isabel Blasco. Qui us ha parlat també, Mercè Raga, que acabeu de passar, doncs, una bona estona. Cuideu-vos.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.